Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Fa temps que es veuen samarretes del Barça pels carrers, fa molt de temps. Una mica menys, però, que els nens i les nenes del país, i no només, llueixen darrere la samarreta noms com els Alexia, Patri, Paredes o Mariona. Però això ja ha començat a passar perquè són referents, no del futbol femení, que també, no del món del futbol, que també, sinó del món de l'esport. I s'ho han guanyat a pols. Tant com s'ha guanyat a pols la pilota d'or que ahir rebia a París, Aitana Bonmatí, a millor jugadora de futbol femení, tan femení com el seu cognom, de la mare, tan reivindicativa com professional, tan emotiva com segura. Recordava ahir al vespre el Ribas, el Cubelles i el Barça, els tres clubs que l'han vist créixer, fins a uns històrics que han superat expectatives de molt segurs, com omplir el Camp Nou, per exemple, diverses vegades quan fa només una dècada parlar de futbol femení com a mínim, sense comprar-lo amb el masculí, era una rara avis. Ahir, a més, guanyaven per partida doble, guanyaven elles. Rubiales era apartat de tots els càrrecs esportius durant 3 anys. Bonmatí ens demostrava, ella i tota la resta, que les lluites són possibles i que la perseverança fa moure el món. Potser sí, el millor jugador de la història de futbol, un astre argentí que sempre vol més i més i més i més, va guanyar la seva 8a pilota d'or. Potser sí, però d'això ja en parlarem un altre dia. Un minut que passa de les 8 del matí i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 del matí parlarem amb Lluís Moreno. Ell és president de la Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport del Prat i president de la Cambra de Contractistes. Un dia en el que tornarem a posar en marxa la nostra ruta de la seda particular per conèixer la vessant més esportiva de la història, i ho farem com sempre amb el doctor en Història i professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades. I com cada dimarts al matí, també ens acompanyaran Eva Vives, Ferran Serra i avui també Enric Miró per analitzar l'actualitat des del punt de vista de la gent gran. I a les 11 descobrirem nous conceptes filosòfics de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. I a 11:45 parlarem del nou True Crime que es presenta a Movistar Plus, Luz en la Oscuridad, amb Carles Porta. Uns minuts després també pujarà a la caravana un dels cantants i compositors de més èxit dels últims anys al nostre país. Ell és Nil Moliner, que ens presenta el seu últim treball, Lugar Paraíso. I no deixarem de parlar de música, perquè a la parada solidària d'avui parlarem amb el productor i músic Àlex Pérez sobre el rap combatiu de Cuniner Buluf, i coneixerem també la seva història. A partir de 12:45 tornarem a obrir les portes de la consulta per viure en salut, com sempre amb el doctor Jacinto Valverde, i encetarem la recta final del programa a la 1:00 PM amb l'outfit check d'Inés Ferrés i la girocleta d'Olma Giró.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot això, però, i quan passen 3 minuts de les 8 del matí, repassem els titulars de la jornada. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Dia.
Imatge inèdita la que s'ha vist a Brussel·les les darreres hores. El PSOE finalment es reuneix amb Carles Puigdemont per mirar de desencallar la investidura.
Sí, Pedro Sánchez hi ha enviat el número 3, el secretari d'Organització, Santos Cerdán, que s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
I l'assemblea extraordinària de la Conferència Episcopal conclou que l'extrapolació de les dades de l'enquesta del Defensor del Poble a l'informe sobre els abusos sexuals a l'Església no correspon a la veritat ni representa el conjunt de sacerdots i religiosos.
Els bisbes espanyols també s'han unit a la petició del Defensor del Poble, que urgeix l'Estat espanyol d'assumir la seva responsabilitat en la tasca conjunta de posar fi a aquesta xacra que afecta, diuen, tota la societat, i defensen, per tant, que va molt més enllà de l'Església.
Avui la princesa Leonor jura la Constitució al Congrés dels Diputats amb l'absència destacada d'alguns ministres i també de bona part dels partits amb qui Pedro Sánchez està negociant la investidura.
I tot plegat quan la valoració dels catalans sobre la monarquia espanyola mai no ha arribat als 3 punts sobre 10 des que el Centre d'Estudis d'Opinió va començar a preguntar sobre aquesta qüestió fa gairebé una dècada.
En plana internacional, Israel ha negat un alto el foc, ho ha assegurat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
Tot plegat també quan una soldat israeliana ha estat alliberada aquest dilluns després de ser capturada per Hamas durant l'atac al territori el passat 7 d'octubre.
Anem cap als esports. Pol Carradera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aitana Bonmatí guanya la seva primera pilota d'or.
La de Sant Pere de Ribes fa història i es fa amb el guardó a millor jugadora de l'any a la gala que ahir a la nit es va fer a París. Bonmatí va elogiar el treball del Barça en matèria de futbol femení i ha donat les gràcies en català a tots els clubs de la seva carrera esportiva.
I en categoria de masculí tampoc hi va haver sorpreses. Leo Messi va guanyar la seva 8a pilota d'or.
Un triomf que s'ha acomiadat per l'argentí, que també es van recordar del Barça, però sobretot del Mundial amb la seva selecció. Messi suma 8 pilotes d'or i mai cap jugador n'ha guanyat tantes.
I què tindrem avui a la cara B de l'actualitat, Núria?
Doncs avui parlarem del corraixing, així com sona, un nou mètode d'estafa cada vegada més utilitzat entre els ciberdelinqüents. Atenció, perquè en aquest cas els grans protagonistes de l'estafa són els codis QR.
5 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, doncs, per tal de conèixer el temps que farà les properes hores i un dia com avui, saludem el nostre meteoròleg de capçalera, Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, les temperatures han baixat arreu del país. 5 graus en aquests moments a la ciutat de Girona, 7 graus a Lleida, 14 graus a Barcelona i 15 a Tarragona, amb glaçades ja a les comarques del Pirineu. Avui les temperatures màximes entre els 15 i els 20 graus aproximadament. Cal dir que serà un dia bàsicament assolellat, però sempre un sol sota la presència de núvols mitjos i alts que a estones poden tapar una miqueta el sol, però vaja, en principi una jornada tranquil·la i sense cap mena de precipitació. La nit de Tots Sants, doncs, serà freda. Tornarà a glaçar les comarques del Pirineu. Les temperatures poden baixar a valors al voltant dels 5-6 graus a molts punts de l'interior i del prelitoral, i a la costa temperatures al voltant dels 12-13 a molt estirar. Per tant, nit per abrigar-se, perquè serà una nit ja d'avançada tardor, tot i que de dia encara puguem agafar aquests 20 graus de màxim en alguns punts, sobretot de la costa. Atenció demà, que tindrem més núvols arreu del país, i demà a la tarda hi haurà ruixats a les comarques del Pirineu, sobretot el de Lleida, i també alguns punts a les comarques del Pla de Lleida. Amb el pas de les hores, demà a la tarda cada vegada hi haurà més núvols.
Rebequeta, doncs, pel que ens deia en Jordi Miralles. Gràcies, Jordi. Anem a conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Matí de moment sense incidències a la xarxa viària, més retencions a les vies del Llobregat, ara amb 4 quilòmetres de lentitud, tant a l'A2 a Pallejà com a la B23 des de Molins, tot en sentit Barcelona. I pel Vallès sí que els trams són una mica més curts de l'habitual, amb entre 2 i 3 quilòmetres a la C58 a Ripollet en sentit nord o a Sant Quirze cap al sud. I pel que fa a les rondes, on es noten més les cues, és en sentit Llobregat, a la Litoral, amb 6 quilòmetres entre Sant Adrià i la Barceloneta, i a la Ronda de Dalt, 5 quilòmetres més de congestió entre Santa Coloma i l'Altura d'Horta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 7 minuts que passen de les 8. Abraçada enorme cap a Rafa Sanahuja, que en uns dies serà amb nosaltres. Però... Olma Giró, hola, hola.
Hola, hola. Què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé. Sí? Estem bé, estem bé.
Amb una pota mal col·locada.
No passa res, ja es col·locarà bé. Val. Anem fent.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Home, avui bon dia, i no podia ser d'una altra manera, a Aitana Bonmatí, millor jugadora, ara sí, del món.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. Fede Ribas, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot el Barça, el meu club. Encapçalat.
Aquesta era Aitana Bonmatí ahir a la nit en un discurs que va fer a París, un discurs que, com deia en Pol Corredeira, en català, castellà i també anglès. I sí, senyors, una... He dit malament el cognom, no? És que com que sempre li dieu d'una forma diferent, jo ja al final em poso en...
Jo sempre
en
li dic igual.
A mi m'han arribat a dir Pol García en un boleto.
No, home, no.
Tampoc passa res, eh? Vull dir que... Sí, sí, no passa res.
Endavant. Pol Corredeira, és que clar, entre la broma i la broma, doncs al final... Bé, doncs el que deia, un discurs en català, castellà i anglès, i sí, una es pot dirigir davant de diverses autoritats destacades en català, i això no hauria de ser excepcional. I ja si volem acabar de rodonir tot, una mica de francès també per dir on s'ha fet la cerimònia d'entrega, això sí que ho diré malament, eh? Théâtre du Châlet de Paris. No sé si ho podries dir millor, Joan.
Està bé,
no? Aquesta ha estat només la primera pilota d'or de la carrera d'Aitana Bonmatí i la tercera consecutiva per al Club Blaugrana, després de les dues aconseguides per Alexia Putellas, i d'aquesta manera, no, la jugadora posa aquest punt i final una temporada excepcional. Recordem que la de Sant Pere de Ribes, doncs, s'han portat el guardó després de guanyar la Champions League i la Lliga, això, amb el Barça, i el Mundial amb la selecció espanyola, n'hem anat parlant. I més enllà del futbol, perquè no és el meu tema, com podeu veure, em quedo amb dues coses. La primera, el tuit d'en Carles Porta, que per cert avui l'entrevista Joan, i diu... Tu, Aitana, bon matí, sí que poses llum a la foscor. Ets meravellosa. Clar que sí, Aitana, i clar que sí, Carles Porta. M'encanta quan es barregen aquests dos mons. Llavors, també sembla ser que aquest premi ha desenterrat, podríem dir, nous conceptes, perquè s'ha de dir que Aitana Bonmatí és la primera en tenir present sempre els seus orígens i els seus clubs on ha jugat, Cubelles, Sant Pere de Ribes i el Barça. Em sembla excepcional, de la mateixa manera que tots els veïns de Sant Pere de Ribes doncs, tenen o posaran aviat el nom de la futbolista a un carrer o una plaça, no sé si ha passat, però jo crec que passarà.
Sí.
Ara, perdoneu, si ets de Cunit, això d'autorepresentar-te com Aitana Bonmatí i a sobre dir-ho amb talent, atenció al concepte, talent del Penedès Marítim.
Ara.
Perdoneu, què és això de talent del Penedès Marítim? No hi estic d'acord. I també bon dia a Leo Messi, que també va guanyar la pilota d'or, però saps què passa? Que com que ja en té 8, és per ell una col·lecció, llavors, però també li direm bon dia, Joan.
Qui necessitarà vitamines?
Doncs avui vitamines, evidentment, per al nostre company Rafa Sanahuja. Una abraçada. De fet, diria que segur que ens està escoltant.
Sí, home, i tant.
Llavors, moltes vitamines a cuidar-te i a tornar. I qui també necessitarà vitamines avui és la princesa Elionor. Princesa, si ens estàs escoltant, pren-te ja les vitamines, perquè avui t'espera un dia molt, molt llarg. D'aquí poques hores, a les 11, haurà de jurar la Constitució, perquè avui Elionor fa 18 anys, i així ho marca la llei. Inclús l'Ajuntament de Madrid, o sigui, tot el que passarà avui, déu-n'hi-do les vitamines que necessitarà la princesa, perquè l'Ajuntament de Madrid ha demanat als seus co-ciutadans que surtin al carrer, que recolzin a la princesa i que li mostrin el seu suport i el seu escalf. Després d'aquesta jurada de la Constitució, la princesa farà una festa amb familiars i amics, d'on probablement no veurem gaires imatges, però sí que hi haurà una festa, això ho sabem. I el més important, per què trec la princesa Leonor ara, a banda de felicitar-la, Joan? Perquè d'aquí poc, és fora això, tindrem una reina d'Espanya escorpina.
Ep.
Ningú n'ha parlat gaire, doncs, més enllà de les conviccions de cada un, s'ha de dir que és el millor que li podria passar a un país, tenir una mandatària escorpina, perdoneu que ho digui, però és així.
Jo l'únic que vull saber és si a la festa de la princesa, a Leonor, hi anirà el...
Sí.
El noi aquell...
No, vale.
No,
que es va desmentir,
no,
Joan.
No, un moment, no.
A l'últim de la fila, no?
Sí, crec que es va desmentir. Pensava que deia si aniria Joan Carles.
Mm. Sí, sí que hi anirà,
Joan
no?
Joan Carles hi va.
Sí. I la Sofia.
Sí. Públicament no els ensenyen, però de manera privada sí.
No els ensenyen, eh? No els exposen.
Ja m'has entès.
Aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Doncs mira, tots els madrilenys que hagin de circular amb cotxe pel centre de la ciutat, perquè avui Madrid serà un veritable caos, una ciutat volcada per la majoria d'edat d'una princesa. Això és bonic, no? Mira, per si ens esteu escoltant des de Madrid, no ho sé, amb la web ho podríeu fer, que sapigueu que zones afectades ho seran totes, però les que més, plaça de Cánovas del Castillo, carrer de San Jerónimo, la plaça de Canalejas, els carrers Sevilla i Alcalá, la plaça de Cibeles, Passeig del Prado, i podria continuar amb carrers de Cervantes, Duque de Medina, Celi, Sant Agustín, Prado i Mayor. Tots, o sigui, avui tots, Madrid està, com dirien en castellà, pates arriba.
No tenia pensat passar-hi.
Però tot sigui dit, perquè aquell segur que no els hi arrencarà el cotxe.
Festassa avui a Madrid.
Per cert, perdó, petit apunt. Saps que la Comunitat de Madrid està avui repartirà dolços a la Porta del Sol per celebrar els 18 anys de la princesa?
És de bo?
T'ho dic en sèrio?
Hi ha una pastisseria molt coneguda que fa cantonada a la Porta del Sol, que...
Ah, sí.
Que és molt típica, sí. Fa molts anys que hi és. Suposo que deuen ser ells.
No ho sé, només he vist el paquet, però ja us puc assegurar que si passeu per allà avui no passareu gana.
Va, passem, doncs, del paquet de la reialesa a l'informatiu. Gràcies, Olma.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que el PSOE es reuneix amb Carles Puigdemont a Brussel·les per mirar d'avançar en la investidura de Pedro Sánchez. Aquest dilluns a la tarda, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, la presidenta del grup socialista al Parlament Europeu, Iratxe García Pérez, i el cap de delegació socialista al Parlament Europeu, Javier Moreno, han mantingut una trobada amb l'expresident de la Generalitat i també el secretari general de Junts, com dèiem, Jordi Turull.
Sí, imatge inèdita la que s'ha vist a Brussel·les, ja que és la primera vegada que el Partit Socialista reconeix Carles Puigdemont com a interlocutor vàlid per les negociacions. La trobada s'ha fet a les dependències que els diputats de Junts tenen al Parlament Europeu. En dos comunicats idèntics, PSOE i Junts han destacat el bon ambient d'aquesta trobada i han assegurat que les negociacions avancen en la bona direcció. També han instat a seguir parlant durant els propers dies.
Qui ha reaccionat a aquesta trobada, però, ha estat el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, que ha acusat el PSOE d'haver perdut la poca vergonya que li quedava en reunir-se amb l'expresident a Bèlgica.
En un vídeo enviat a la premsa una hora després que es donés a conèixer aquesta trobada, ha dit que és la primera vegada que la investidura d'un president es negocia fora del país amb un pròfug. Ha afegit que volen saber exactament què és el que s'està negociant, què han acordat i quin és el preu que pretenen que en aquest cas pagui Espanya. D'altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit a X, l'antic Twitter, que després de la foto amb Bildu ve la imatge a Brussel·les amb un fugit de la justícia.
Mentrestant, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, defensa davant la militància del PSOE els efectes positius d'aplicar una amnistia als encausats del procés. Ho fan una carta enviada a les bases del partit, coincidint amb l'inici de la consulta per preguntar sobre l'acord amb Sumar i la possibilitat de pactar amb altres partits. Alhora intensifica també els contactes per la investidura. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Sánchez s'arremanga per tancar un acord amb els independentistes. Parla obertament de concedir-los l'amnistia per millorar la convivència a Catalunya. Ho fa, tot i que la pregunta a la militància s'ha fet de forma genèrica sobre si s'ha de tancar un acord per ser investit i no sobre l'amnistia en concret. El PSC li dona el seu beneplàcit, ja ho va fer diumenge el primer secretari Salvador Illa i ahir Lluïsa Moret, la secretària d'Organització.
Un absolut suport a aquesta posició, sense fissures i sense reserves. És a dir, el PSC, doncs també amb Salvador Illa al capdavant, manifestem el nostre suport a la decisió i a l'anunci d'en Pedro Sánchez.
Esquerra constata que hi ha hagut un canvi d'actitud en el PSOE els últims dies. Les negociacions s'han intensificat, tot i que no prou, com perquè donin per fet que la investidura serà el 8 de novembre. La portaveu de Republicans, Raquel Sans, diu que encara esperen concessions per reduir el dèficit fiscal.
El canvi d'actitud respon a que s'han intensificat les negociacions i això és el que ara li responia el company. S'han intensificat aquests contactes, aquestes trobades, però encara no existeix un acord i encara doncs, aquest acord no existeix. Per tant, si ha de ser la setmana que ve, si ha de ser d'aquí dues setmanes, la responsabilitat és de, en aquest cas és del PSOE, és de Pedro Sánchez, que és qui té pressa per ser investit.
Els comuns diuen que també posaran de la seva part perquè hi hagi més diners per Catalunya i una millora de Rodalies. Joan Mena n'és el portaveu.
Estem fent passos endavant per poder consolidar aquest acord d'investidura que ens permeti un govern progressista que, com deia abans, continuï liderant les polítiques socials i d'esquerres al conjunt d'Europa.
Junts continua amb la seva dinàmica de no fer declaracions públiques.
Gràcies, Judit. I la portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, ha criticat, però, aquest dilluns el catillat de consulta de Fireta, que a parer seu farà el PSOE a les seves bases per preguntar sobre un eventual acord amb Sumar i altres partits.
Després de la reunió setmanal de la cúpula del partit a Madrid, la dirigent popular ha defensat que el fet que la resta de líders socialistes aplaudeixin i aclamin a Pedro Sánchez no significa que l'amnistia compti amb el vistiplau de la majoria de la societat. Tanmateix, ha avisat que encara es desconeix el preu definitiu que l'independentisme posarà a la investidura.
Ahora solo falta saber cuál será el precio definitivo que ponga el independentismo a esta transacción. Porque, sin duda alguna, todos los españoles sabemos perfectamente que el precio sigue subiendo. Que no será solo la amnistía, que podrá haber precios aplazados, pero que todavía será más.
I el govern espanyol traspassarà la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya. Segons avança el diari El País, la Moncloa i el govern tenen pràcticament tancat aquest acord. Pedro Sánchez va comprometre's a complir aquesta demanda d'Esquerra Republicana el 2022.
Segons aquest diari, la Generalitat assegura que el traspàs de la gestió d'aquesta prestació està aturat des del febrer del 2022, quan es va tancar l'entesa a la comissió bilateral. Sigui com sigui, fons d'Esquerra han defensat el rotatiu que tirar endavant aquesta demanda no suposaria un sí a la investidura de Sánchez, sinó que seria tancar un acord pendent.
I els bisbes espanyols han manifestat el seu dolor pels abusos comesos per alguns religiosos i han reiterat la crítica del cardenal Joan Josep Omella, assegurant que l'extrapolació de les dades de l'enquesta del Defensor del Poble a l'informe sobre els abusos sexuals a l'Església no correspon a la veritat ni representa el conjunt de sacerdots i religiosos.
L'Assemblea Extraordinària de la Conferència Episcopal Espanyola d'aquest dilluns ha celebrat que l'informe situï les víctimes al centre i també s'ha unit a la petició del Defensor del Poble que urgeix l'Estat espanyol d'assumir la seva responsabilitat en la tasca conjunta de posar fi a aquesta xacra que afecta tota la societat i defensen, per tant, que va molt més enllà de l'Església. A més, els bisbes han decidit encarregar el Servei de Protecció de Menors a la Conferència Episcopal l'itinerari de l'aplicació de les recomanacions del Defensor del Poble. Durant l'assemblea també s'ha decidit posposar a la pròxima assemblea, en aquest cas el mes de novembre, la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament de treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat.
Qui també es va pronunciar en aquesta línia hores abans de l'assemblea és el president de la Conferència Espanyola de Religiosos.
Sí, en una entrevista als micròfons d'aquest programa, Jesús Díaz deia que l'extrapolació de dades de l'enquesta del Defensor del Poble sobre abusos sexuals a l'Església no els convenç i diu que han de ser matisades.
Extrapolación, cierto, a mí así de entrada no me convence en absoluto. Entonces no nos convence a los religiosos en absoluto. Entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo, ¿no? Es decir, vamos a estudiarlo con personas expertas que nos ayuden a valorar la veracidad o no, o hasta dónde llega pues esa extrapolación, ¿no?
I el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha fet aquest dilluns una valoració molt positiva de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode, que va completar diumenge passat la seva primera part, a la qual ha participat per designació dels bisbes espanyols.
En una entrevista al programa Sense Distància, el també president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal ha assegurat que ha estat un mes molt intens.
Ha valgut la pena. No només per el resultat, sinó per el que significa voler posar en marxa una església en un tarannà més sinodal. Al final, és que jo em quedo sobretot en mantindre una actitud, en promoure en les nostres esglésies una actitud. Al final, el tema de la sinodalitat no és més que una profundització de lo que ja va dir el Concili Vaticà II, quan parlava de la comunió i del poble de Déu.
El bisbe de Solsona també ha explicat que ara acabada l'assemblea queda un treball que es farà a les diòcesis a partir del document de síntesi, sempre des de la interacció que aquest sínode ha buscat. Després serà el papa el qui posarà punt final a tot el procés sinodal.
Després, segons la Constitució sobre els sínodes, ve la fase d'implementació, és a dir, d'anar posant en pràctica el que s'ha acordat. No, el papa pot fer dues coses. Una, demanar un document al sínode i aprovar el document. O demanar unes proposicions al sínode i ell fer una exhortació. No és necessàriament, no té per què fer una exhortació apostòlica.
El bisbe de Solsona també ha dit que comunió és escoltar i acollir totes les persones, totes i tots, com ha dit sovint el Sant Pare. El prelat ha assegurat que donar veu a la dona i altres àmbits és un tema que ha sortit, com altres, però que aquestes qüestions no són el centre, que es troben al reforçament de l'actitud de caminar junts.
La comunió, què significa? Pues una de les coses que hem dit és escolta, és acollida. Clar, això significa escoltar a totes les persones.
Sí.
Acollir també a totes les persones. Això que diu el papa de todos, todos, todos. I donar participació, donar veu a les dones, etc. Clar, tots aquests temes també han sortit, però no són el centre de la discussió. El centre és viure una forta espiritualitat de comunió, de no un cristianisme individualista, i viure aquestes actituds de comunió, en aquesta espiritualitat forta, que pugui donar pas a una corresponsabilitat, que és una altra de les paraules que han aparegut molt.
I un dia com avui també hi ha jura de la Constitució de la princesa Leonor de Borbó al Congrés dels Diputats amb l'absència del ministre de Podem i Esquerra Unida. Tampoc no hi seran bona part dels partits amb qui Pedro Sánchez està negociant la investidura.
Tres ministres concretament no faran aquest matí acte de presència al jurament de la Constitució de Leonor. Són les ministres de Podem, Ione Belarra, Irene Montero i el ministre d'Esquerra Unida, Alberto Garzón. Els diputats de Sumar tampoc no hi assistiran, però sí que ho farà la seva líder i també vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz. Absències destacades també dels diputats d'Esquerra, Junts, el BNG, PNB i Bildu. La Moncloa treu pes a totes aquestes inassistències i defensa que el govern gairebé al complet hi serà perquè és un acte, diuen, de gran rellevància. És Isabel Rodríguez, la portaveu del govern espanyol.
Desde el gobierno le hemos tratado con mucho mimo, siempre trabajando lealmente con la casa de su majestad el rey. Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica, desde luego también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos abordado.
El PSOE farà tots els honors a la princesa, com també ho farà el Partit Popular, Ciutadans i Vox.
Tot plegat, però, quan la valoració dels catalans sobre la monarquia espanyola mai no ha arribat als 3 punts sobre 10 des que el CEO va començar a preguntar sobre aquesta qüestió l'any 2014.
De fet, la percepció de la ciutadania pel que fa a la corona va baixar encara més la tardor del 2017, coincidint amb el referèndum de l'1 d'octubre i el discurs de Felip VI dos dies després. I des d'aleshores ja no s'ha recuperat. De fet, els simpatitzants de tots els partits polítics amb representació actualment al Parlament suspenen la corona. A més, l'hereva del tro espanyol jura avui la Constitució amb un 75% de catalans favorables a una república.
25 minuts que passen de les 8 del matí. Mirem ara cap al Pròxim Orient. Aquest dilluns el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que no hi haurà un alto el foc.
Netanyahu assegura que la Bíblia diu que hi ha un temps per la pau i també un temps per la guerra i que actualment és un temps per la guerra. El primer ministre també s'ha dirigit a Hamas i ha assegurat que continuaran perseguint-los i que els colpejaran fins que acabin caient.
Tot plegat quan una soldat israeliana ha estat alliberada aquest dilluns després de ser capturada per Hamas durant l'atac al territori del 7 d'octubre.
L'exèrcit d'Israel durant l'operació terrestre a Gaza ha estat el responsable de localitzar i també alliberar aquesta soldat. S'ha confirmat que aquesta ha estat examinada pels metges que han corroborat que el seu estat és bo i ha pogut reunir-se amb la seva família. A més, les forces de defensa israelianes han dit que seguiran fent tot el possible per aconseguir l'alliberament dels segrestats.
I tornem cap a Catalunya perquè, segons Avançat Nació Digital, hi ha pogut confirmar aquesta casa. Ràdio Estel, Esther Capella ha adreçat una carta a Raquel Sánchez en què reclama una comissió Estat-Generalitat per abordar l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Sí, la consellera de Territori remarca a la ministra de Transports que la comissió bilateral és necessària per tal d'assolir una solució que gaudeixi del màxim consens polític i també social, tot partint d'una visió àmplia que tingui en compte tots els elements que puguin contribuir a la transformació eficaç del sistema aeroportuari de Catalunya. Capella recorda Sánchez que, atès que les competències en matèria aeroportuària són competència del seu ministeri, li correspon, per tant, establir amb caràcter prioritari una data per a la reunió constitutiva.
De tot plegat en parlarem a les 9 amb Lluís Moreno. Ell és president de la Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport del Prat i president de la Cambra de Contractistes. Avancem, però, ara més temes, perquè la Generalitat ha rebut 1.938 milions d'euros aquest octubre en concepte d'entregues a compte per part del govern espanyol, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda.
De fet, va ser el primer receptor, seguit de molt a prop per Andalusia, amb 1.918 milions d'euros i la Comunitat de Madrid amb 1.436 milions. Si es té en compte la quantitat acumulada des del gener, van ser 19.379 milions d'euros, també un 11,1% més que els primers 10 mesos de l'any passat. Al conjunt del territori espanyol, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha entregat 102.797 milions d'euros a les comunitats davant dels 92.730 milions del mateix període de l'any passat.
I encara en l'àmbit econòmic, els municipis de Matadepera, el Vallès Occidental, amb una renda mitjana per habitant de 24.091 euros, Sant Just d'Esvern, el Baix Llobregat, amb 22.322 euros, i Sant Cugat del Vallès, amb 21.888, són els més rics de Catalunya. Repeteix d'aquesta manera el rànquing que ja hi va haver l'any 2020.
Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, les 10 primeres posicions d'aquell llistat de l'estat espanyol, hi ha 4 localitats catalanes de la demarcació de Barcelona. Barcelona. A més d'aquests tres que ara comentaves, a l'Ella al Maresme completa la classificació amb 20.888 euros per habitant. Aquest informe apunta que a Catalunya hi ha actualment un 44% de rendes altes. La ciutat amb major renda mitjana anual per habitant del 2021 de l'estat espanyol és Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb 27.167 euros.
I el Banc d'Espanya ha advertit que el creixement a l'estat s'ha debilitat per la inestabilitat global i l'expectativa de continuar amb una política monetària de tipus d'interès alt.
L'ENS ha assenyalat que un terç dels préstecs hipotecaris variables tindran una revisió de 100 punts o més fins al juny del 2024. En aquest context, ha detallat que només el 0,4% de les hipoteques s'han acollit al Codi de Bones Pràctiques, les mesures especials aprovades pel govern per reestructurar els crèdits. El Banc d'Espanya afegeix que els riscos per a l'estabilitat han augmentat amb el conflicte entre Israel i Hamas. Amb tot, afirmen que la reacció dels mercats els primers 10 dies ha estat molt més continguda que la de la guerra d'Ucraïna.
I fem un altre punt econòmic. El 52% dels aliments bonificats ja són més cars que quan va entrar en vigor la rebaixa de l'IVA, segons l'anàlisi d'un miler de productes de 8 supermercats realitzat per l'entitat en defensa del consumidor, Facua.
Segons el Reial Decret Llei, pel qual està vigent aquesta mesura, cap d'aquests productes no pot pujar de preu, tret que es produeixin increments de costos. Davant d'aquest resultat, l'associació ha ampliat novament les denúncies que presenta des de fa mesos davant del Consum. En el comunicat emès aquest dilluns, Facua lamenta que encara no ha rebut resposta per aquestes denúncies i demana a les autoritats que sancionin les cadenes.
Tot això quan els pagesos de la denominació d'origen protegida Siurana preveuen que el preu de l'oli pugui pujar encara una mica més a causa de l'escassa producció d'olives que s'espera per aquesta campanya.
La sequera fa que la collita d'enguany sigui lleugerament més baixa que la de l'any passat, ja que va ser molt precària. El president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, ha assegurat que els pagesos no s'estan enriquint perquè les vendes acaben sent inferiors i els costos de producció s'han incrementat.
El context de preus ve molt marcat per la producció mundial, especialment per la producció espanyola, especialment per la producció andalusa. També, evidentment, com aquí, també tenen dos anys seguits de molt mala collita i per llei d'oferta i demanda, com que hi ha molt poca disponibilitat d'oli, els preus són alts, és així. El que voldria incidir, i és el que diem, és el missatge que hem de donar, perquè és una realitat, és que el pagès no s'està enriquint, per molt alts que siguin els preus, perquè, com és de lògica, si la producció és molt baixa, per molt alts que siguin els preus, no compensa. Ens agradaria més unes produccions més altes i uns preus més moderats.
Des de la DOP Siurana creuen que generaran uns 3 milions de litres d'oli d'oliva, força per sota dels 5 milions de mitjana que han extret en campanyes anteriors.
Tot plegat l'endemà de saber que la inflació s'ha mantingut aquest mes d'octubre en el 3,5%, l'encariment de l'electricitat s'ha vist compensat per l'abaratiment dels carburants i també per un augment menys intens del preu dels aliments respecte ara fa un any.
Es posa fi, per tant, a 3 mesos consecutius d'ascensos, després que durant el juliol, l'agost i també el setembre augmentés 4, 3 i 9 dècimes respectivament. L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat 6 dècimes, situant-se al 5,2%. Aquest indicador, recordem que no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni els productes energètics, encadena 3 mesos consecutius de baixada, situant-se en el nivell més baix des del maig.
I canviem de qüestió perquè el Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona ha anunciat que tanca els serveis de dutxes per persones sense llar amb l'incompliment de l'Ajuntament en el pagament de les subvencions.
Segons un comunicat fet públic, dijous vinent, el 2 de novembre, aquest servei de dutxes i canvi de roba no obrirà les portes a les 8 del matí, com feia des de fa 42 mesos. Els responsables del gimnàs lamenten que més de 200 persones es quedaran sense un dret universal perquè la ciutat, diuen, no té capacitat d'absorbir aquesta demanda. Alhora alerten que la situació augmentarà pel malestar al barri del Raval. La subvenció que reclama l'entitat ascendeix a 200.000 euros i els seus responsables recorden que se'ls va ser atorgada ja fa mesos.
I des de la seva creació l'any 2021, la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència ha atès més de 3.000 casos. Només aquest curs, en un mes i mig, ja han estat 332, és a dir, més de 9 al dia. El Departament d'Educació promocionarà aquest servei perquè tot l'alumnat el conegui i el pugui fer servir. Ens ho explica tot plegat. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Es farà una campanya en vídeos per explicar situacions de violència que pateixen molts alumnes, com insults racistes, agressions LGTBI fòbiques o violència masclista. Hi haurà influencers que faran xerrades als estudiants i es facilitarà la relació amb els adolescents. Tot perquè els alumnes sentin més seu el sistema per denunciar les agressions i tinguin més confiança amb els experts que hi treballen. Una unitat en què els adolescents poden denunciar de manera anònima qualsevol tipus de violència, com explica la consellera Anna Simó.
Atén no només casos de l'àmbit educatiu, i això és una dada important que volem donar. També situacions que els nois i les noies poden patir fora del centre. També passen aquestes situacions o les veuen fora del centre, perquè es poden donar violències i es donen en l'àmbit familiar o en l'àmbit digital. En tot cas, la persona que estigui patint una situació de violència ha de saber que pot posar-se en contacte amb l'USAP, que hi ha gent que en sap i que us atendrà.
L'objectiu d'educació és que tots els alumnes siguin capaços d'identificar aquestes violències i combatre-les ells mateixos. El departament detalla que dels més de 3.000 casos que ha atès fins ara, 2 de cada 10 han sigut derivats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i un 18% més s'han comunicat als Mossos d'Esquadra o a la Fiscalia.
Gràcies, Pau. I el Departament d'Acció Climàtica ha posat en marxa aquest dilluns al matí els treballs per treure peixos del pantà de Riudecanyes al Baix Camp.
L'objectiu de l'operatiu és evitar la mortalitat d'aquests animals i garantir també la qualitat de l'aigua per a l'ús de boca. Parla Cisco Mañas, cap del Servei de Pesca Continental del Departament.
Aquest era realment l'embassament amb més necessitat d'actuació, amb més risc de que la cosa d'un dia per un altre s'empitjorés de cop.
Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, les reserves d'aigua del pantà es troben al 4% per la situació de sequera. Tot i que no hi ha una previsió sobre la quantitat de peixos que trauran, en volen retirar la màxima quantitat en una actuació que s'allargarà uns 10 dies. La gran majoria dels exemplars que hi habiten són espècies invasores, com ara la carpa.
Hi ha encara més conseqüències derivades de la sequera. El canal Segarra-Garrigues preveu començar la campanya de reg del 2024 amb restriccions si no es produeixen pluges o nevades que permetin augmentar considerablement les reserves d'aigua disponibles als embassaments d'Oliana i Rialp.
Així ho ha assegurat el president de la comunitat de regants de Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, després que dijous se celebrés la reunió de la Junta de Govern en què es van analitzar els recursos hídrics disponibles als embassaments dels quals s'alimenta la infraestructura hidràulica.
I atenció, perquè els col·lectius que ocupen els espais coneguts com El Cubo i La Ruïna han avisat en un comunicat que el proper 30 de novembre estaran preparats quan s'hagin d'enfrontar un intent de desallotjament.
En el comunicat asseguren que la Sareb i l'Estat intentaran fer-los fora de casa, però els adverteixen que aquest cop els sortirà pitjor. Afegeixen que estan preparats per respondre amb fúria i que la ràbia i la imaginació, sempre diu, trobaran camins per manifestar-se.
I a les portes de Tots Sants hem conegut que la incineració dels difunts es consolida com l'opció majoritària a Catalunya des de la pandèmia. Actualment, més de la meitat de les famílies ja han incinerat els seus éssers estimats del 2021 ençà, mentre que la xifra no arribava ni a un terç fa 15 anys, segons dades fetes públiques per la patronal funerària catalana Esfuncat.
Els 60 forns crematoris que hi ha a Catalunya van incinerar més de la meitat dels 70.000 difunts que hi van haver, un percentatge que gairebé doble el 29% que es va registrar el 2008, quan 59.400 persones van morir. Barcelona és la demarcació on més s'incineren els difunts, quasi 6 de cada 10. En segon lloc hi ha Girona, per davant de Tarragona i de Lleida. Davant d'aquesta demanda creixent, el sector treballa ara per adaptar-se als temps actuals i aposta per l'eficiència energètica per minimitzar la petjada de carboni en forns crematoris, l'ús d'urnes biodegradables o taüts ecològics.
A tot plegat, els cementiris de Montjuïc i de Sant Andreu de Barcelona han habilitat nous espais per la inhumació de cendres. En el primer cas, es tracta d'un espai de 2.500 metres quadrats i un altre de 600 metres quadrats.
Són zones amb columbaris i espais ajardinats on es poden enterrar les cendres amb una urna, com deien, biodegradable. També hi ha espais del jardí on es poden escampar aquestes cendres. Els nous entorns volen donar així resposta a una demanda creixent de la ciutadania del servei d'incineració enfront de la tradicional inhumació i donen continuïtat al servei que ja s'oferia als cementiris de Collserola i de Montjuïc. La intenció és ara estendre aquests espais a la resta de cementiris de la ciutat.
Per cert que aquests dies de força afluència als cementiris, el transport públic de Barcelona reforça per arribar als de Montjuïc i Collserola.
En concret, per arribar al cementiri de Montjuïc, en transport públic es reforça la línia 21 d'autobús fins demà, dia 1 de novembre, i també hi haurà reforç de la línia 107 pel que fa al recorregut per l'interior del cementiri. A banda, demà es posa en marxa també una llançadora especial entre la plaça d'Espanya i la porta de Sant Lluís. Pel que fa al cementiri de Collserola, s'han reforçat les línies 102 i 104. A més, us recordem que els cementiris de la ciutat estan oberts aquests dies a l'horari habitual, que és de 8 del matí a 6 de la tarda. Pel que fa a les misses, demà a les 11 del matí se'n farà una al cementiri del Poble Nou en record de totes les persones que moren en soledat. I al cementiri de Sarrià, a la 1 del migdia, s'oficiarà una missa en record dels difunts.
I a Badalona ja ha començat la instal·lació de l'arbre gegant que lluirà aquest Nadal a la plaça Presidenta Tarradellas, que farà 40 metres d'alçada i que, de moment, segons diu l'Ajuntament, serà el més alt de tot l'estat.
Sí, de fet, aquest dilluns un tràiler ja ha traslladat les primeres peces i els operaris les descarregaven amb l'ajuda d'una grua de gran tonatge. La previsió és que el muntatge s'allargui entre una setmana i 10 dies. L'encesa oficial està prevista per al pròxim 18 de novembre. Escoltem Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona.
Aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya. Començarà el Nadal a Catalunya amb l'arbre més alt de l'univers. Molt content que Badalona es converteixi en la ciutat el referent del Nadal en el país.
L'arbre està format per 82.000 llums píxel. Oferirà un espectacle d'il·luminació i música i, de fet, també serà transitable per dins, de manera que es podrà contemplar tant des de fora com des del seu interior.
Una dada que no li interessa a ningú és que l'altre dia buscava per curiositat quan media l'arbre de Nadal de Rockefeller Center a Nova York.
Quan?
35 metres. Per tant, 5 metres més és el que farà Badalona.
Ostres, que fort.
Sí, sí.
Mare meva.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, parlem de cultura. Els americans Cannon són la primera banda internacional que s'ha confirmat que actuarà a la propera edició del Festival Vida.
El trio de Los Angeles actuarà al Festival de Vilanova i la Geltrú, que se celebra del 4 al 6 de juliol de l'any vinent. Cannons és una banda de pop electrònic que va començar la seva carrera ara fa una dècada. Per ara han publicat 3 discos i un EP que va veure la llum el 18 d'octubre passat. L'actuació al Vida Festival serà, de fet, la primera que el grup farà a Catalunya. Avui el festival anunciarà una altra de les bandes que actuarà en aquesta propera edició.
I l'escriptora i professora de secundària Mercè Saurina ha guanyat el 43è Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero amb l'obra Fugint dels Camps de Blat.
Segons el jurat, l'obra de Saurina destaca per l'ús de la llengua, l'estructura o l'imaginari robust. L'obra és una reflexió sobre l'existència i els neguits que afecten a la ciutadania. El jurat també ha aplaudit la composició de la novel·la que endinsa en un univers de traumes, d'impossibilitats de recuperar la felicitat i d'alguna escletxa per on s'escola un futur possible. El Premi Just Manuel Casero està dotat amb 2.000 euros i la publicació del volum a principis del 2024 a l'editorial Empúries. L'obra finalista ha estat Els fragments de l'esperança, de Dan Arbat.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
Obrim plana esportiva a aquesta hora quan queden 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Pol García, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, què tal? Bon dia.
La blaugrana Aitana Bonmatí és la millor jugadora del món.
La de Sant Pere de Ribes ha fet història aquesta nit. És la primera pilota d'or de Bonmatí que releva les dues consecutives d'Alexia Putellas en el discurs d'agraïment que ha fet en tres llengües, català, castellà i anglès. La migcampista del Barça ha recordat els tres equips de la seva vida i ha fet un agraïment explícit al president del Barça, Joan Laporta, per apostar pel futbol femení.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. CD Ribes, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies. I sobretot al Barça, al meu club, encapçalat per l'avui present aquí, president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional.
Bonmatí creu que el Barça és un referent al món. S'ha dirigit també a la resta de jugadores presents a la sala per felicitar-les i instar-les a donar exemple dins i fora del camp.
Finally, congratulations to all the nominees.
Enhorabona a totes les nominades perquè totes són grans jugadores, un model, i tenim la responsabilitat al camp i fora d'ell. Hem de ser més que atletes. Hem de donar exemple i lluitar juntes per un món més igualitari.
I en categoria masculina, l'ex blaugrana Leo Messi ha guanyat la seva 8ª i última pilota d'or.
L'astre argentí ha dedicat el seu discurs a la gesta argentina i a Maradona, precisament nascut un 30 d'octubre de 1960, unes paraules en què ha preferit parlar de la selecció abans que de qualsevol dels seus clubs, malgrat que en una segona intervenció ha repassat el seu passat blaugrana, el que diu que és el millor equip del món.
Tuve la suerte de, como hablaba Aitana antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales.
Un premi amb sabor a comiat, un Messi molt emocionat, s'han recordat, com dèiem, de la figura de Diego Armando Maradona, que ahir hagués complert 63 anys.
La última mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, donde quiera que esté. Feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos.
Per la seva banda, el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, ha guanyat el Premi Copa, millor jugador jove, per davant d'altres jugadors com Musiala o el blaugrana Balde. El també jugador blanc Vinícius Júnior s'ha emportat el Premi Sòcrates a futbolista més solidari, mentre que el Barça femení s'ha endut el trofeu a millor equip femení del món. Joan Laporta, Patrick Guijarro i Jonathan Giraldez han recollit el premi.
De futbol femení de l'année.
Nos han volgut les gràcies a l'equip i France Football per donar-nos aquest premi al millor equip femení del món. També vull donar les gràcies a tots els que arreu de tota la història del Futbol Club Barcelona han treballat molt dur per fer que el Barça femení sigui el que és avui. Penso en tots ells.
Erling Haaland també ha tingut el seu moment com a màxim realitzador de l'any en el còmput global de gols marcats, un mèrit que li ha valgut el trofeu Gerd Müller just abans d'anunciar-se que el Manchester City repetia com a millor equip masculí. Dibu Martínez va ser coronat com a millor porter de l'any amb algun xiulet a la sala.
Ja la porta que mentre parlava ja estava agafant les coses per anar a l'ús de gas, eh? Celebrar-ho?
Rebentar el micròfon.
Una miqueta. En fi, Aitana Bonmatí, que ja ha viatjat des de París i serà amb la selecció espanyola, que s'enfronta avui a les 7 de la tarda a Suïssa en quarta jornada de la Nations League.
Les de Montse Tomé poden fer un pas de gegant per classificar-se per la ronda final si guanyen avui. Actualment lideren el grup D després d'haver guanyat els seus 3 primers partits. Té 9 punts a Espanya, mentre que Suècia en té 6, Itàlia 3 i la Suïssa esperarà compten amb un ple de derrotes per la seva seleccionadora Montse Tomé, però no va la badà.
Es un rival que, aunque hace poquito de un mes que hemos jugado contra ellas, lo tenemos bastante recientes. Planteamos el partido con la máxima exigencia, pensando que es un partido internacional y que hay que competirlo al 100%.
Tomé no podrà comptar amb Amayur. Espanya ve de guanyar per la mínima contra Itàlia amb un gol de Geni Hermoso al minut 89.
I parlem ara de la Copa del Rei. És que avui l'Espanyol debuta a la competició enfrontar-se al Mensajero a les 8 del vespre. Partit intensíssim.
Intensíssim, efectivament. El conjunt blanquilló, de fet, ja és a Santa Cruz de la Palma després de caure davant l'Sporting i encadenar la seva segona derrota consecutiva a la Lliga. Més dramàtica, però, és la situació del Mensajero, que és cué del seu propi grup a segona RFF. L'enfrontament davant del Mensajero es presenta com una bona oportunitat per tal cas de Luis García recuperin les sensacions de cara a propers enfrontaments. Entrenador blanquiblau demana paciència i creure en un projecte que va més enllà de la immediatesa.
Pero yo no voy a cambiar ni quiero cambiar la mentalidad de la gente. Yo lo único que hago es tratar de que mi equipo se exprese como me gusta, que los jugadores lo sientan, que los jugadores lo interioricen, que los jugadores lo desarrollen, porque creo que en muchos momentos lo hacen bien y es un proceso de crear algo. Ha habido otros equipos que mantienen a sus entrenadores cuando han pasado momentos regulares y han construido algo maravilloso.
El proper encreuament de Lliga de l'Espanyol és contra l'Eibar, segon a la taula i rival directe dels Perigos en la lluita per l'ascens.
I partit intensíssim 2.0, perquè aquest dimecres també serà el torn del Girona, que es veurà les cares amb el San Roque de Lepe.
Tot i el bon moment dels gironins, que són co-líders a la Lliga, Michel ha demanat a la roda de premsa prèvia al partit precisament el que tu no dius, que és confiar-se, no confiar-se, ja que considera que el Lepe, a partit únic, pot fer molt de mal. Per superar el partit ha demanat als jugadors tenir una bona mentalitat i ha assenyalat que l'equip està supermotivat amb el maig.
El equip està super motivat i ja he dit que és un partit important, molt important per nosaltres i que hem de continuar a la mateixa mentalitat de jugar per guanyar.
Pel que fa als jugadors disponibles, Mitchell ha explicat que Eric García està recuperat però que no viatja per reservar-lo i que tots els jugadors tindran oportunitat de jugar al llarg de la temporada. Sobre la sanció a David López per la seva estripada contra l'àrbitre Ortiz Arias, Mitchell ha dit que per ell aquest tema està tancat després de demanar disculpes.
I Luis Rubiales s'ha mostrat molt contundent a la inhabilitació imposada per la FIFA de 3 anys. L'expresident de la Federació de Futbol ha reaccionat a través del seu compte d'X, l'antic Twitter, i ha dit que arribarà fins a l'última instància per tal que es faci justícia i surti a la llum la veritat.
Ha afegit que per molts esforços que alguns polítics, mitjans i institucions facin, cada cop està més clara la desproporcionalitat i la injustícia comesa. La FIFA s'ha mostrat molt rotunda, ha confirmat aquest dilluns passat la sanció a Luis Rubiales, que recordem que ja no exercia de president de la Federació des que fou apartat per la pròpia FIFA de forma cautelar després del petó no consentit a Jennifer Hermoso a la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
Això últim sí que és desproporcionalitat. En tennis, Carlos Alcaraz debuta avui al vespre al Masters 1000 de París contra el rus Roman Safiulin, número 45 del món.
Safiulin s'ha classificat aquest dilluns per segona ronda després de superar Alejandre Müller en 2-7, 7-6, 6-3. Alcaraz debuta en aquest torneig després de ser baixa a Suïssa per molèsties al peu i als glutis. Ahir el murcià va explicar en roda de premsa que, tot i que està millor, encara no es troba recuperat al 100% i que segueix arrossegant aquestes molèsties. D'altra banda, Djokovic, que va entregar la pilota d'or ahir a Aitana Bonmatí, coneixerà el seu primer rival avui, després que resolgui l'enfrontament entre Miomir Kecmanovic i Tomas Echeverri.
I finalment, en bàsquet, avui arriba la jornada 5 de l'Eurocup. La penya buscarà retrobar-se amb el triomf contra l'Hamburg.
Els badalonins busquen recuperar sensacions després d'uns últims partits on ni el joc ni els resultats els han acompanyat. Els catalans han perdut els dos últims partits de Lliga contra el Morabanc, Andorra i el Saragossa, mentre que el seu darrer partit a l'Eurocup va acabar també amb desfeta contra el Venècia, 7-9-6-4. Carles Durant no podrà comptar ni amb el base Felip ni tampoc amb els pivots Brozianski i Onuaku. Qui sí que hi serà és la nova estrella badalonina Kenny Cherry.
I feel very, very excited, the opportunity to be around great group of guys.
Em fa molta il·lusió tenir l'oportunitat d'estar amb aquest gran grup de jugadors i fer una entitat gran i respectada, ha dit el base a la prèvia del partit, que diu que ve a ajudar a guanyar partits. L'Hamburg, per la seva banda, no coneix la victòria a l'Eurocup després de perdre fins ara tots els partits disputats en aquesta competició.
Pol Corredor, gràcies, eh?
A tu.
Canviem de qüestió, cara bé.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, obrim la cara B de l'actualitat. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Bon dia, ja m'ho dic jo, ara. No pateixis.
Andreu González, què tal? Ja bon dia. Està. Sempre t'acaba dient ell.
Sí.
Cara B, què et va, portes avui?
Avui un dia més, la cara B de l'actualitat ens alerta del naixement d'una nova estafa. Haurem de canviar de sintonia, potser.
M'agrada.
És molt familiar en aquest programa, aquesta sintonia.
És que hi ha moltes estafes.
Hi ha moltes estafes, estic indignada. Està. Vosaltres em vau dir que us havien estafat alguna vegada o no?
Ho han intentat, a mi.
Sí, no.
Bueno, no sé, l'últim que m'ha estafat és Fernando Alonso, que deia que guanyaria el Mundial i...
Ciberdelinqüent, no.
Déu-n'hi-do, quina estafa.
Eh? Però ho han intentat, no? Jo, per exemple, he rebut missatges del banc Sabadell.
Sí, i tant.
En fi. Bé, doncs, us explico. Tal i com hem comentat diverses vegades en aquesta secció, el phishing és un dels mètodes d'estafa més coneguts pels usuaris de les xarxes i els entorns digitals. És un mètode on, bàsicament, els hackers fan servir estratègies per aconseguir les nostres dades personals i el que fan és assaltar el nostre correu electrònic o, per exemple, el mòbil, perquè després caiguem a la trampa i cliquem i entrem en enllaços fraudulents. Un exemple, el dèiem ara, serien estafes que ens arriben a través dels mòbils, que en principi tothom en té un, on es fan passar pels nostres bancs i ens diuen «Has de revisar el compte, clica aquí». I ja està, si cliques aquí no en surts, eh?
Fatal.
Clar. Llavors, fins aquí dominem aquest tipus d'estafes, eh?
A la Júlia l'he fet riure, això.
No ric de l'estafa, ric de com ho explica. No, molt sèrio, no, sisplau.
Sí, no, és sèrio. Dic, fins aquí dominem, eh? Sabem del que estem parlant, els oients també, perquè ho hem explicat. Doncs bé, la qüestió és que ara, seguint aquesta mateixa línia d'estafa, els lladres ho fan també a través dels codis QR.
No, home, no!
No podrem estar tranquils.
No es pot viure, eh? No es pot viure. Això és insuportable.
Estan a tot arreu.
Sí. Llavors, uns codis que, com bé sabreu, trobem en gran quantitat al sector de l'hostaleria, que va impulsar canvis digitals a través de la pandèmia. És a dir, les cartes van desaparèixer durant una temporada i amb el telèfon mòbil havies de mirar la carta a través d'aquest codi. Per tot el que us acabo d'explicar, la policia espanyola ara està alertant i demana sobretot als usuaris que vagin molt en compte amb aquest tipus de codis. Repetim que es diuen QR.
És que m'agrada molt, cuerra.
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 Crr.
Crr. No, llavors, feta aquesta introducció, suposo que tant els oients com vosaltres ara mateix us pregunteu, i quin és el modus operandi? Clar. És a dir, què és el que fan?
Bona pregunta.
Quin és?
Doncs aquesta estafa és coneguda com Corraixing. És que de veritat,
Falca,
eh?
Falca, sisplau.
Corraixing, a la caravana de Radio Estel. No, Corraixing té lògica, eh? De QR.
QR.
És que a mi m'ha costat un temps.
Val. Sí, jo estava pensant ara de currar... De currar.
Té nom de QR.
Té nom de plat hindú, eh? Una mica.
Sí.
Té nom d'explotació laboral, també, eh? El Corraixing.
Ah, doncs també.
Està bé, m'agrada.
Aquesta estafa, repetim, es diu Corraixing, i els estafadors el que fan és col·locar codis QR a les taules dels bars i restaurants sense que, atenció, els propietaris se n'adonin. Oh, és a dir...
És de mala persona.
Entren...
Supermala persona,
molt,
això.
Molt. Llavors entren a un restaurant i col·loquen allà el codi QR i se'n van tan tranquils.
Uau. Fatal.
Llavors, una vegada fet això, només cal esperar que algun usuari caigui a la trampa, que pot caure-hi qualsevol persona, per després robar-li les dades. A més, la cosa no acaba aquí, perquè els estafadors també col·loquen aquest tipus de codis a cartells informatius, és a dir... Per exemple, tu estàs caminant pel carrer de Sants, comptes de Belllloc, i et trobes un cartell que anuncia un concert de Nil Moliner.
Val,
per exemple. I et posen un codi QR per mirar la disponibilitat de les entrades.
Doncs no.
Doncs allà també ho posen, clar. I caus, i no pots fer res. Estic molt indignada.
Nil Moliner fraudulent.
Sí, sí. No, Nil no.
No, clar, clar.
No, clar.
En aquell
Mira,
context,
això passa molt amb, no sé si sabeu qui és l'humorista Juan Dávila.
Sí.
Que s'està fent d'or, perquè la veritat és que ho fa superbé. Doncs també hi ha una estafa que és a través de Viagogo, crec que es diu.
De les entrades.
On revenen entrades falses. Mm-hmm. Llavors jo tinc una amiga, m'estic anant per les rames,
tira.
Tinc una amiga que tenia entrades per anar-lo a veure i efectivament la van estafar.
Oh.
I això va ser a través del mètode phishing,
clar,
perquè és a través d'internet. Sí, tot i que també us he de dir que Juan Dávila té la seva capseta d'inscripció. No compreu entrades aquí, doncs res, la meva amiga les va comprar allà.
Ai.
En fi, deia, els estafadors també col·loquen aquest tipus de codis als cartells informatius, en la compra i venda d'objectes de segona mà, o inclús en diversos serveis que fem servir nosaltres al nostre dia a dia. Llavors, és així de senzill, els tios no es compliquen la vida, bàsicament el que fan és substituir codis QR verídics o oficials per uns de fraudulents i esperar que la gent caigui.
Veus?
I clar, què passa si una persona cau? Doncs que se li obrirà una pàgina de pagament on, a l'hora de col·locar les nostres dades, els hackers podran fer dues coses. O robar-nos directament les dades, que això ja són paraules majors, o fer-nos pagar un producte que no ens arribarà mai a les nostres mans. En la línia del que dèiem d'un concert, o inclús en un restaurant.
És a dir, que tu has de posar les teves dades.
És a dir, anem a representar-ho. Tu amb el teu telèfon mòbil obres la càmera i la poses en el QR perquè se t'obri, per exemple, una carta d'un restaurant.
Uh-huh.
Llavors, en aquest cas, se t'obre un link i si tu comences a posar les dades, que és una cosa que mai has de fer, doncs t'estafen. M'he explicat bé.
Sí, ara bé.
Llavors, per tant, ja ho sabeu, alerta amb el Corraixing, aquesta nova modalitat d'estafa que consisteix en posar codis QR falsos a restaurants i bars. No hi caigueu, i si teniu algun dubte, pregunteu directament a les persones que treballen allà.
Clar.
Perquè potser vas allà i dius, ostres, no em funciona això del QR, i dius, si nosaltres no utilitzem aquest mètode. Ja està, els has pillat.
Va, més cosetes.
Va, sí, canviem de tema, i ara volem fins als Estats Units, concretament fins a Florida, on, molta atenció, agafeu-vos fort a la taula, perquè una dona ha sigut detinguda per refregar caca de gos a la cara d'un veí durant una discussió.
Com?
A favor.
Fem-te.
Bon esmorzar a tothom.
Sí.
Fa gràcia, Pol, això.
És que
això.
No m'ho esperava.
Moltíssim. Sí. Però moltíssim.
És d'una altra lliga, això.
Imagino la situació i realment encara em fa més gràcia.
Però potser està justificat.
Per favor.
Com justifiques tu això?
No, bueno, escolta...
Busquem-ho.
No.
Què ha passat?
Mireu, de bones a primeres és una notícia estranya, perquè no és habitual enfadar-se i tirar caca a la cara de la gent.
No.
La gent no sol anar pel carrer. No,
mireu, us explico com va anar tot plegat. Segons la denúncia, que per cert ja ha tingut accés al mitjà de Smoking Gun. Mireu, la noia, la protagonista d'aquesta notícia, estava passejant el seu gos, val? Pel seu barri. Una cosa normal, eh? Mira, ara acaba de passar una dona que està passejant el gos.
La caca, noia.
Llavors, de sobte, va començar a discutir amb un veí amb qui sembla ser que ja havia tingut algun altre problema. Val? Hi ha persones que no t'hi avens tant i discuteixes.
No,
mira, són coses que passen. Una discussió que va pujar de to, fins que l'home li hauria... De to i de pudor.
Clar, de tot. Va pujar i de aquest color també fina. Va pujar. Sí.
A veure, una discussió que, com dèiem, va pujar de to fins que l'home li hauria dit alguna cosa que hauria molestat a la jove. Desconeixem el què.
Ah. Home.
Sí, clar.
Aire jove.
28 anys té, ara una vegada. Sí.
Era algú gran.
És que els joves estem molt cremats d'aquesta societat, llavors actuem així. No, qui li va dir una cosa que la va molestar i es veu que va reaccionar sense pensar, evidentment. Llavors, és per això que aquesta noia, repetim, de 28 anys, va tirar pel dret i va agafar una bossa per caques de gos, la típica que tenim tots els que tenim gossos, per recollir la caca, que no estava tancada. Ai. És a dir, tenia la femta allà sortida del forn,
Calia quin fàstic. Aquesta imatge.
No, a veure, això s'ha de descriure les coses, eh? I llavors va agafar aquesta bosseta i li va refregar per tota... Bosseta. I li va refregar per tota la cara, deixant-li tacada de dalt a baix.
Molt bé.
Val? Fàstic. Llavors, després d'això, la dona, aquesta noia, va llançar la bossa, o el que quedava de la bossa al terra, i va marxar molt enfadada. És a dir, la tia a sobre se'n va anar enfadada. Després de refregar-li tot.
Home, enfadada devia estar un bon rato,
M'agradaria molt saber què li va dir aquest home. Sí. Ara bé, us he de dir que no va marxar massa lluny la dona perquè la policia la va detenir al cap d'uns minuts a casa seva. És a dir, no es va amagar. Llavors, per cert, que la noia va admetre que efectivament havia sigut ella l'autora dels fets.
Molt bé.
Clar, també es podria comprovar, no?, perquè ella també li devia quedar una mica de pudor de femta. Vull dir, si la va rastregar.
Clar.
Llavors, com us deia fa un moment, la policia la va detenir. Cal dir que aquesta noia va quedar en llibertat un dia després de l'arrest, perquè va pagar 2.350 euros de fiança. És a dir, t'ha sortit cara la broma. Tot i això, ara s'enfronta a càrrecs d'agressió a una persona major de 65 anys com a delicte greu de tercer grau.
Vale, retirem-lo d'estar justificat.
No? És a dir, que era una persona gran.
Sí.
Jo em pensava que era una dona gran contra un home jove.
Sí, jo també.
No. La noia, l'autora dels fets, 28 anys, i l'altra persona, 65.
Li hauria hagut de dir alguna cosa molt fort.
Sí.
Ara m'arribo a imaginar com li comunica als seus pares, no? Estic retinguda per la policia. Per què? Per una cagada.
Oh!
Sí, és així.
Ai, Joan.
Vindria a ser això.
Sí. No ho sé, però als Estats Units passen coses molt rares. Júlia, dèiem de Figueres, però...
No.
Estats Units. Entre els avions...
Dius que això ha passat a Figueres?
També t'ho creus, però...
Sí. O a Salou també podria passar perfectament.
A Salou.
Sí.
Ai, a Banyoles no, són més fins.
No. Es posen guants, almenys, allà, per fer-ho. Posen guants.
Uau.
No.
Mai millor dit, uau.
Ostres, estem molt fins avui, m'agrada molt això, eh?
Mira.
No, anava a dir, no sigueu com aquesta noia. No empastifeu femta les cares de la gent.
Seria recomanable.